El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
L'exalcalde Matías Sarracán anirà a judici per permetre que es pogués votar l'1 d'octubre de 2017 a Sabadell. La fiscalia l'acusa d'una desobediència greu per no haver aturat la consulta a la ciutat. Per això li demana una pena d'inhabilitació de 2 anys per càrrec públic i una multa de 15.000 euros. Matías Sarracán, molt bon dia, gràcies per ser avui al Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Quan ha conegut l'acusació? I bàsicament l'acusació ja fa dies que la sabia, no? Però quan ha conegut que aquesta acusació aniria a judici?
Des d'abans de l'estiu, no? Abans de l'estiu, ja veient els escrits de conclusió, una mica d'acusació, tant de l'acusació popular, no? Del senyor de Múrcia que va fer la primera denúncia, com de la fiscalia, ja enteníem que això, diguem-ne, arribava ja en aquesta fase final de la fase d'instrucció, i per tant que ens tocava fer el nostre escrit de conclusió, l'escrit de defensa, i amb aquest tràmit s'acaba aquesta fase i per tant s'eleva ja a la fase de judici oral.
I quan podria ser aquest judici? Què li diuen?
Tothom diu que és difícil de saber, no? Però que més d'un any, el més probable és que sigui entre 1 i 2 anys, per tant que ens anem a finals del 22, principi del 23, mitjans del 23... No? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Però bé, l'afrontarem amb totes les ganes de defensar tot el que vam defensar també en aquell moment, no? Que és drets fonamentals.
De què l'acusen exactament?
Al final, més enllà de que se m'acusava de sedició per part d'aquesta persona que va fer la denúncia inicial, el que queda, segons el jutge instructor i segons la fiscalia, és una desobediència greu per no haver impedit, no, la celebració del referèndum. I això es considera una desobediència greu a la resolució del tribunal, en el que, doncs, en aquelles setmanes del setembre del 17, doncs, es demanava, no, que s'impedís la realització del referèndum.
Per tant, desobediència greu per no haver impedit la celebració del referèndum. Vostè, aquells dies previs a l'1 d'octubre, repassava i documents, perquè, malgrat que no fa gaire, han passat
bueno,
moltes
ja
coses.
Fa, ja fa.
Sí. Va assumir també determinades responsabilitats, no? en la figura de l'alcalde. Això
sí.
Ho van fer molts alcaldes, va ser un cas excepcional de Sabadell.
Doncs ho desconec que van fer els altres municipis, però aquí sí que, de fet, 2 dies abans, el divendres, vam decidir acumular, doncs, totes les competències en relació als locals de cultura, d'educació i de joventut per poder gestionar, doncs, un escenari que sabem tots i totes que era ben incert, no? Aquest és un dels elements circumstancials, no?, de nivell de procediment. I l'altre, l'únic que també té a veure, diguem-ne, exclusivament amb les meves competències, és el decret en el que fèiem des de l'Ajuntament la cessió dels locals, no? Recordeu, no diré les dates per no equivocar-me, no?, que el Parlament, no?, aprova la llei, en la que també les lleis i en la que es convoca, i just l'endemà l'Ajuntament de Sabadell, durant la vigència d'aquella convocatòria, diguem-ne, dona resposta a la sol·licitud que fa, diguem-ne, el govern de la Generalitat a través d'aquella llei de poder disposar dels locals municipals, i així ho vam fer de forma, doncs, ràpida, per donar compliment a allò que se'n requeria des del govern i des del Parlament, que és qui convocava al final, no? Aquest decret nosaltres sempre hem entès que quedava, bueno, a la pràctica, no?, anul·lat per les diferents, diguem, resolucions que hi van haver en els dies posteriors en els que, doncs, es va donar per anul·lat, no?, la convocatòria des del punt de vista, diguem-ne, del marc de l'Estat, i per tant se'ns acusa de no haver actuat anul·lant, no?, un decret que de facto, doncs, havia perdut tota vigència.
Repassant aquells dies, que entenc que, si ara jo li deia que jo ho havia fet per preparar l'entrevista, vostè segur que ho haurà fet per preparar també aquest escrit de defensa, etc. Ha pensat que hauria d'haver fet alguna cosa diferent?
No, en cap cas. A veure, les circumstàncies eren plenament excepcionals i tots sabíem que en aquell moment el que calia, i això també és el que direm, no?, i hem deixat per escrit, és defensar drets i llibertats que estan en un rang que nosaltres creiem que és superior, no?, que és el de el dret a la llibertat d'expressió, el dret a poder ser consultat sobre el futur del nostre país, i això Més enllà de qui defensa que hem de ser o no independents, jo penso que és un clam majoritari i així ho vam veure el dia 3 d'octubre i així ho vam veure el dia 1 d'octubre, en què la gent majoritàriament en aquesta ciutat i al conjunt del país defensava sobretot el dret a l'autodeterminació, el dret a poder decidir, a poder expressar-se lliurement, i aquests són els drets que nosaltres pensem que se'ns vol conculcar i que estan a judici, no? I per tant sortirem a defensar-los i reivindicarem allò que vam fer. Es van haver de prendre moltes decisions, però recordem que al final aquest referèndum es va poder dur a terme per la força doncs, de molta gent, no?, que es va mobilitzar i va poder facilitar que es pogués dur a terme, no?
Deia, per tant, davant del jutge, vostè se sent culpable d'aquest delicte de desobediència?
Mira, ho dèiem aquests dies també, no?, que és com si sóc culpable perquè es considera que és un delicte haver defensat el dret al lliure exercici de l'autodeterminació, el dret a la celebració d'un referèndum, doncs si això algú considera, no?, el jutge considera que això em fa culpable d'un delicte, doncs sí, no?, d'això sí que seria culpable i me'n sento orgullós d'haver defensat la celebració d'aquest referèndum i d'haver, diguem, bueno, sobretot expressat, no?, perquè jo tampoc en aquell moment... recordem quina era la situació a nivell de cossos policials, no? És que no tenia a les meves mans fer altra cosa que el que vaig fer, que és, bueno, sortir i com a mínim, no?, dir que malgrat la repressió que vam veure en aquesta ciutat, no?, i que jo vaig poder veure també amb els meus ulls, no?, davant de l'escola nostra llar, doncs la ciutadania, que era la protagonista d'aquell dia, doncs defensava allò i jo com a màxim responsable, no?, d'aquesta administració, però com a màxima veu, no?, d'aquesta ciutat a nivell de l'Ajuntament, doncs defensava allò que pensava que era no només el millor des del meu punt de vista, sinó que era el clam popular que hi havia a la ciutat.
I els seus advocats què li diuen? És a dir, quin recorregut pot tenir tot plegat? A ulls també del que ha passat, perquè sí. Hi ha hagut alguns casos que ja s'han jutjat, no?
Jo sí que volia puntualitzar una cosa i que aquests dies també, no, quan em preguntava al començament de l'entrevista des de quan ho saps? Jo ho sé des de fa mesos, no? Per tant, a mi el que em diuen els meus advocats i el que jo també filtro a través d'ells és que la meva situació en relació amb moltes altres persones acusades de repressió, doncs, bueno... És la que és, diguem-ne, és relativa en aquest sentit a nivell personal i, per tant, mostrar que la meva preocupació és més en el sentit del que suposa, no?, una, com a amenaça cap a tots els càrrecs públics aquest procés judicial, més que no pas el que suposa per mi, no? Volia fer aquesta puntualització en relació als 9 de Lledoners, al 23S, totes les persones doncs, que realment han de passar per procediments judicials amb penes de presó, no?, i la gent que ha estat a la presó i la gent que està a l'exili. Per tant, tot aquest respecte previ, no?, quan se m'adverteix a mi els meus advocats de què pot passar. Mm-hmm. No?
No, però li preguntava més en sentit, per exemple, l'exconseller Bernat Soler sí. Va ser processat en aquest cas per aquest tema, no?, va ser inhabilitat. Per tant, hi ha vist alguns antecedents en què això ha tingut recorregut.
Sí.
Creu que el seu cas s'hi assembla d'alguna manera? No s'hi assembla? Què li diuen els advocats?
En el meu cas és que no hi ha cap prova més enllà d'una declaració, d'unes declaracions que són paleses i que tornaria a reproduir, que estan als mitjans de comunicació i que són, bueno, són les que són i jo no les deixaria de fer perquè em sembla que aquest és un dret que jo tenia i que té tot ciutadà i que jo, malgrat ser, diguem-ne, l'alcalde o per ser l'alcalde, també tenia, no?, que és el de poder demostrar el meu suport. Això pot tenir recorregut. Hem vist de tot. Jo confio, no?, que prevaldrà, no?, la protecció d'aquest dret, no?, davant de la conculcació d'un dret fonamental de que l'alcalde pugui expressar que la seva voluntat era la que era, no? Que no estem dient que la meva voluntat és que es pugui anar a 250 per hora pel mig de la ciutat. La meva voluntat era que la gent pogués expressar la seva opinió en un procés de referèndum. Pot arribar... Bueno, veurem, no sé. Veurem, però sortirem a defensar el que hem de defensar, sense gaires estratègies diferents de les que avui estic expressant aquí, que és el convenciment d'haver actuat dins el marc de la llei i d'allò que hauria de protegir la llei.
Clar, li demanen aquesta pena d'inhabilitació de 2 anys per càrrec públic, aquesta multa de 15.000 euros. Clar, la inhabilitació per càrrec públic, ara mateix vostè no és un càrrec públic, no sé si en la seva trajectòria ja estava sèria o no sèria en els pròxims 2 anys o quan sigui aquest judici. Quina de les dues parts li preocupa més? La part econòmica, la part del càrrec públic, la part del que significa?
Clar, més la part del que significa. És a dir, a nivell personal jo ja he tingut aquesta experiència. Òbviament, volgués o no presentar-me en alguna contesa electoral, el dret l'hauria de tenir. Per tant, no és el que jo vull, sinó quins drets se m'estarien manllevant amb una sentència d'inhabilitació per càrrec i ocupació pública, no? Que, és a dir, per tant, més enllà de si jo vull o no vull, que no és el subjecte, no és l'objecte, el tema és que jo voldria tenir, com tothom, no?, aquesta possibilitat de poder-ho fer, no perquè la vulgui exercir, sinó perquè crec que la tinc, no? I la dels diners és relativa, vull dir, si es donés aquesta situació, doncs ja veuríem com se soluciona. No em preocupa en aquests moments, més que res perquè hi ha altres preocupacions com més properes en el temps, i em preocupa més el simbolisme, no, d'una possible, diguem, condemna en aquest sentit.
Ha sentit el suport en aquests dies de la gent que l'acompanyava en aquell govern, de la ciutat? Com s'ha sentit en aquest sentit?
Sí, ahir el mòbil, no, quan es va fer pública la notícia, doncs va sonar, i va haver molt Twitter. Sí, no tinc cap dubte que la ciutat està... Perquè també es jutja la ciutat una mica, no? No es jutja la meva actitud, sinó al final a mi com a representant de màxim representant de l'Ajuntament se m'està jutjant en nom, jo també penso, no? D'un comportament que va ser multitudinari i que no hem d'oblidar mai, que va ser l'1 i el 3 d'octubre. Per tant, la sento, sé que en el moment que hagi de passar per aquest procés, doncs hi serà. I també alhora, com apuntava abans, penso que aquesta solidaritat ha d'anar molt més, i jo la canalitzo també cap a aquella gent que ha patit més la repressió. Però, en tot cas, ahir l'agraïa i la segueixo agraint, i aprofito avui també per agrair tot el suport que hi vaig sentir.
Matías Sarracán, exalcalde, gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.